Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El dia D, el desembarcament aliat a les platges de Normandia el 6 de juny de 1944, va suposar l'obertura d'un nou front de guerra a l'Europa Occidental. Era el segon front contra els alemanys després del que havia obert la Unió Soviètica al front oriental. Sens dubte, l'èxit del que es va conèixer com a Operació Overlord va marcar un punt d'inflexió en la Segona Guerra Mundial. Però la derrota del nazisme encara exigiria molts més esforços. Al llarg d'aquell estiu del 1944, els aliats, encapçalats pels Estats Units i la Gran Bretanya, es van internar en territori francès per anar expulsant les tropes alemanyes. La campanya de Normandia tot just començava. En el desembarcament, els aliats no van aconseguir enllaçar els diferents caps de platja i no van penetrar terra endins més enllà d'uns 14 quilòmetres. No va ser fins 5 dies després, l'11 de juny, que les tropes aliades van vèncer la resistència alemanya. Tot i que els nazis havien quedat força delmats pel desembarcament, encara van poder contenir l'avenç aliat unes 6 setmanes. És el que es coneix com la Batalla de Normandia. Igual que el desembarcament havia tingut tres fases per aire, per mar i els bombardejos, la batalla de Normandia també les va tenir. El mes de juny es conquereix Cherbourg, el juliol s'allibera Caen i Saint-Lô i l'agost es va arribar a Falaise. Les forces aliades van obtenir conquestes decisives, com la de l'estratègic port de Cherbourg, que va caure en mans americanes a finals de juny. El 25 de juliol del 44, amb el llançament de l'operació Cobra, les tropes aliades van aconseguir sortir del cap de platja de Normandia, prop de la ciutat de Saint-Lô, i van penetrar al nord de França. A mitjans d'agost havien rodejat i destruït una part de l'exèrcit alemany a la regió propera a Falaise. A partir d'aquell moment, el tercer exèrcit comandat pel general George Patton va avançar de manera molt més ràpida. El 25 d'agost, dos mesos i mig després del desembarcament inicial, els aliats, amb una participació molt destacada de les forces franceses, van entrar finalment a París. Era el moment culminant d'una campanya que havia comportat moltes baixes a tots dos bàndols i havia deixat arrasada la regió de la Normandia. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater, benvingut. Hola. Bones vacances, han estat bé les vacances?
Sí, sí, bueno, molt productives, sí,
doncs
sí.
Doncs ja és bo. Parlem del tema que ens ocupa avui, que no és tant el desembarcament de Normandia, sinó tota la campanya que ve just enganxada a aquest desembarcament, que pel que m'imagino no es devien plantejar fer una campanya tan llarga i tan difícil, devien pensar, un cop desembarquem, endavant les atxes.
Home, el que és indiscutible és de que la Segona Guerra Mundial al front occidental es lliurava aquí, la sort aquesta. Hi ha alguns reportatges que es fan i que expliquen i que diuen si no haguessin els aliats no haguessin conquerit aquestes posicions i la batalla de Normandia, la campanya de Normandia, no s'hagués produït, que hagués passat bé. Això és especulacions amb una cosa molt important, però sí que és veritat que dins del front occidental és bàsic. És a dir, la guerra hagués durat molt més, les circumstàncies no sabem com haguessin anat, i després les característiques que han tingut, que després va prendre la Guerra Mundial, hagués sigut molt diferent. Què van haver de fer primer? Bé, matxacar absolutament totes les platges de Normandia, intentar fer esclatar totes les bombes agudes i prevé, fer totes les previsions meteorològiques agudes i prevé, prendre decisions que no eren fàcils, perquè, en fi, perquè el temps no era tan bo com semblava, i clar, i aquí hi ha algunes decisions amb les quals el comandament aliat no estaven tots a una. I això vol dir coratge per part dels seus dirigents. Sí, sí. Em sap greu elogiar el general Eisenhower, per després l'actuació posterior que va tenir en referència al règim espanyol, però sí que és veritat que la seva decisió en fi, el cap és el cap superior, doncs va ser important, no? I després hi ha una cosa que és molt important, doncs, en fi, totes les operacions que van fer els aliats, i després aquí, en fi, dins de, de les moltes coses que direm, de la campanya, de l'exèrcit, de les defenses, de les actuacions dels alemanys, de les actuacions dels canadencs, dels francesos, dels anglesos, dels americans, una cosa important, i hem de posar algun català, eh? Sí. I entre ells un català que també va ser important, que és Garbo. En Joan Pujol, Garbo. Bé, tot això és molt important perquè això ha passat indiscutiblement a la història de la humanitat del segle XX.
Qui ens acompanya avui ja forma part d'una certa tradició en aquest programa, que és arrencar les temporades amb la seva presència. És el bon amic, el doctor...
Té un bon esprint. Perdó, sí. Però té un bon esprint. Sí. La confiança produeix aquesta
cosa. Sí, i tant. El doctor Joan Villarroya, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, a qui agraïm un altre cop més. Bones vacances han estat, sí?
Sí, sí.
Doncs fantàstic.
Com sempre, les vacances sempre acostumen a ser caloroses.
Doncs això... Encertat plenament, llavors.
L'estiu.
Sí, sí. L'estiu, d'hivern, amb sort no. Anem a parlar de la campanya de Normandia. Sempre que recordem, i té una lògica absoluta, aquella campanya, pensem primer en el desembarcament, que és l'etapa inicial i potser la que ha estat més publicitada. Però en canvi, el desembarcament que va ser... molt important, va ser, en certa mesura, un cert fracàs, perquè no va complir les expectatives.
Jo no ho comparteixo.
No, fantàstic. No, bé, endavant, parlem.
No, és que sempre...
No va aconseguir...
Jo el que em fixo sobre la campanya de Normandia, perquè una cosa és el detall, i l'altra és la globalitat. Per exemple, quan ara feies la presentació, deies el 25 d'agost arriben a París, no? Que són 75 dies després. En els plans d'Overlord, tot anava a partir del dia 1 del desembarcament, hi havia uns objectius fixats, el dia 30 fins a on, i el dia 90 fins a on, a París. Per tant, hi van arribar 15 dies abans del previst. Per tant, quan jo dic, és a dir, fracàs o èxit, dic, a veure, si vam mirant platja per platja, objectius d'aquell dia i errors que hi van haver, perquè clar, tot es planteja sobre una taula, com estem nosaltres,
però
la realitat...
Després,
has de moure 200.000 homes.
L'Omà, que és la que ha quedat a la història per tot, pel·lícula, el cementiri, que sempre és les imatges que hi ha de Normandia, i perquè no es parla de Utah. Quantes baixes hi van haver a Utah? Quin va ser la resistència alemanya a Utah?
Que és la platja més cap a Cherbourg.
És la platja Cherbourg, pràcticament zero.
Sí, sí.
I va haver errors, i tant. Van desembarcar 2 quilòmetres més
fora,
fort, que això els va facilitar l'entrada.
Això anava a dir, van tenir sort. Perquè...
Però aquests fets que estan hiperestudiats i que jo els he llegit, i a més he estat sobre el terreny, doncs clar, per exemple, aquell dia es van moure quasi 12.000 avions. 12.000 avions. Uns mesos abans, quants n'hi havien? Per preparar només això, quanta gent necessites? No els pilots, els avions, els pilots. Però organitzar, ara diem, ostres, 1.000 avions a l'aeroport de Barcelona amb el tema del 1.000. Posen 12.000 i en combat, que l'altre et tira. No.
Sí, sí. I que a més has de sortir molt poca estona, junts volant.
I tornada.
I es van produir accidents.
Per tant, això tot tenia unes complexitats que es defineixen setmanes abans sobre el terreny, sense resistència.
Sí, sí.
Hi haurà vent, tant, hi haurà pluja, això no ho saps. I aleshores, algunes d'aquestes fets, per exemple, hi ha un fet, Josep Maria deia... La missió dels bombardeigs anteriors era arrasar totes les defenses i tal.
Per treure les mines, sí.
En el punt, que ja se sabia per la seva naturalesa geogràfica, que era humà, pel tipus de platja, és on els bombardeigs tindrien que haver estat més eficaços. I per una qüestió de llançar-los més endins del que és la línia, doncs pràcticament no van tocar res. Però això, vist des de nosaltres, dius... Home, sí, ara vist, des d'aquell dia, ja portaven hores... Imagina't tonelades, escolta, el fum, tot el que hi havia, les precisions de les hores no són com les altres, i per tant jo parteixo de la base, que malgrat, per exemple, els paracaidistes,
aquest és un exemple,
hi ha gent que diu, va aconseguir els seus objectius, però hi va haver paracaidistes que va caure 30 quilòmetres o 20 o 12 d'on tenia que va caure, és veritat, però el que tenia que pretendre, estic parlant dels americans, els anglesos van ser molt més precisos i van aconseguir l'objectiu al 100%.
Sí, sí.
I els pedagogistes, el seu objectiu general de desorganitzar, desballestar i cobrir els camins de sortida de les platges de Utah, com que no van ser tots els eficaços, és evident que arribar a Cotans, que hagués sigut el nexe entre Utah i Omaha, es va tardar 4 o 5 dies més. Però, en global, i mira si va tenir importància, que el general que era de la Luftwaffe, que manava la divisió que estava sota Utah, com que estava rens d'exercicis militars, a la primera notícia va agafar el cotxe i amb els seus ajudants cap allà. I una patrulla de paracaidistes el va, no solament el va detenir, sinó que el va eliminar. Sí, per tant, aquella divisió va quedar sense cap gràcies als paracaidistes. I, per tant, errors puntuals n'hi van haver
moltíssims,
però el conjunt de l'operació, al final, diu, 15 dies abans, estaven, o sigui, van arribar 15 dies abans dels objectius que abans de desembarcar es van plantejar. Perquè arribar a París volia dir que el front es havia estès desenes de quilòmetres.
El Sena l'havien aconseguit controlar.
I hi havia una altra cosa.
La via lògica, sí.
Al final, en francès hi ha aquella, la paraula bouchon en bouton, que és allò, un gran embús, no?
Sí, sí.
Al final, el problema, al cap de 6-7 setmanes de Normandia, la situació dels dos exèrcits era que l'exèrcit alemany, que van enviant tots els reforços que va poder, es anava exaurint i no tenia recanvi, i el problema de l'exèrcit americà és, i anglo-canadenc, és que les platges es anaven quedant, acumulant desenes de milers d'homes i de tancs, que no tenien sortida mentre el front no s'ampliés.
Doncs no hi cabien.
A la presentació, Enric, tu deies, no sé. I quan es trenca el front després de l'operació Cobra, el tercer exèrcit del Patton és el que trenca i llavors avança.
Va cap a Normandia, cap a Bretanya. Però.
A Bretanya, i després trenca.
Sí, sí.
Això alguns consideren que va ser un que tenia que haver trencat més cap a Loira i anar cap a l'interior de França. Diu, però aquest tercer exèrcit què feia? Diu, estava esperant, ja existia, i ja estava allà, però no tenia espai a on actuar, fins que es va trencar el front. Sí. I aleshores, de cap i volta, els alemanys ja no tenen res a Falès. No salven, aquí sí que són crítics els historiadors, perquè en teoria no es tenia que haver escapat ningú de Normandia.
Sí, s'escapen moltíssims.
Sí, uns 40 o 50 mil, que va ser la base militar. El material el van perdre quasi tot. Artilleria, tancs, no va quedar res. Però aquests 50.000 són el que van permetre refer les unitats alemanyes que després combatiran a les Ardenes, etc etc.
Però, ja però això s'ha de tenir en compte, que això que estem dient ara, els primers dies, això mobilitza, has de mobilitzar, ha d'actuar en la batalla aquesta inicial, 1 milió de persones, diu, que estan implicats en tot aquest combat inicial.
Sí, a veure, els
infraestructura,
aliats,
logística d'això, per a part aliada,
Sí, per part aliada, al cap de finals de juny, que és de les poques coses que va anar negativa, és que ells tenien previst que ja hi tenia que haver pràcticament 1 milió d'homes, però com que hi va haver aquells temporals tan terribles que fins i tot es van portar, portaven un decalaix negatiu d'uns 100.000, menys del previst.
Sí, sí.
Ja hi havia 890, així, sí. pels aliats, diguem-ne, no? Però, esclar, dos mesos després ja no eren 800, ja era 1,5 milió, i en canvi els alemanys, que tot plegat van mobilitzar 1,5 milió de soldats durant la batalla de Normandia, els altres, quan trenquen el front, no solament estan al 100% de les tropes noves, perquè el tercer exèrcit entra íntegre i els alemanys no tenen res a davant.
Sí, de fet, els alemanys han de portar molta tropa del sud,
sí.
Que precisament al ser frenats perquè s'ha destruït moltíssimes carreteres...
Infraestructures.
Doncs és quan comencen a produir aquelles matances...
La d'Ursirglan.
La d'Ursirglan, que és la més coneguda. Recordem que és al costat de Limoges, o sigui, sí. Per tant, és pràcticament el centre de França. I estem parlant de Normandia, que està a la punta. Per tant, diguéssim, les distàncies que hi han vol dir que han estat frenant i que per això avancen tan lent i per això es produeixen aquests atacs, aquestes represàlies, que encara frenen més l'arribada del reforç. Sí,
la divisió que tu et refereixes és la d'Arreich.
La de Reich,
és la que protegia la zona de Montauban,
sí,
Bordeus,
sí, sí.
I clar, quan la comencen a dirigir ordres cap al nord, resulta que totes les vies principals hi ha d'anar per vies secundàries i de nit. Clar, com dius tu, això, en vez d'arribar en dos dies o en un dia va tardar una setmana.
Sí, sí.
Però entremig, això...
Es produeixen aquestes coses, aquestes... però no, no va ser l'únic cas, aquest potser és el més conegut.
El més
però...
conegut és Odadur i l'altre és, s'escriu Tulle,
sí,
en Francesc Tulle, Tull, que l'alcalde, sí, era l'últim abans de president, era l'Holanda, de tu. Que tu l'han penjat, que hi ha, sí, imatges...
Sí, sí, tots els...
99 arbres, 99, sí, sí, habitants penjats per una represàlia, i Odadur és tot el poble sencer, que per cert... Hi ha un molt bon treball d'un historiador sabadellenc de fa molt pocs anys, que saps que hi ha una família de Sabadell...
Sí, una família catalana que va ser, sí, sí, assassinada allà. De fet, es pot visitar... És molt interessant visitar Odadur Sirglan, no només perquè impressiona, sinó perquè el cementiri que està enganxat, enganxat el van, sí, posar allà mateix. És molt curiós veure com a totes les tombes posa assassinat per, i en algun cas posa per alemanys i en altre per nazis, que és una gran divisió que hi ha dins de França, és de que... si tots els alemanys són culpables o no. Els nazis eren els culpables. I això a les tombes es veu, aquesta divisió.
Però hi ha un tema més dificultós en el cas d'Odadur, perquè la unitat que va actuar, que una gran part va morir a Normandia, poques setmanes després, quan hi va haver els judicis posteriors, tres quartes parts eren alsacians.
Sí,
i, aquell...
sí.
I a la postguerra, l'Alsàcia hi havia tornat
a França.
França, França. I, per tant, és un tema...
Sí, sí, encara més dolorós.
Un tema, civil, de conflicte dolorós, civil intern. Sí.
Tornem a la batalla de Normandia. Després d'aquest retard inicial amb els objectius, que després ja veiem que serà més que superat, com és la situació després de 5 o 6 dies? Han pogut, després de les platges, fins on han arribat?
Han arribat a relativament pocs quilòmetres, a la zona de Vallès, on més trenquen, i aleshores els tanquen la península de Cherbourg, o sigui, la península on hi ha Cherbourg, i aleshores...
Cherbourg és a la punta,
a la
punta atlàntica, diguéssim.
Sí. Sí. I aleshores ja l'objectiu primer de l'exèrcit americà és ocupar Cherbourg, que ho aconsegueixen a finals de juny.
Perquè volen un port bo.
Necessiten un port. I aleshores el problema és que en els dies previs a l'ocupació, els alemanys... Això va passar a la majoria dels ports que van ocupar després. Els alemanys destruïen tot el que podien de tota la infraestructura del port, amb el qual la necessitat que hi havia d'utilitzar els ports perquè arribés tot el que milions d'homes necessiten, que és milions de tot, jo sempre dic milions de tot,
sí, sí,
el dia que
desembarquen
a Normandia,
sí, sí, sí,
hi havia 220 milions de mapes preparats per cada unitat per quan avancessin per França.
Imagina't. Sí, sí.
Només això. Ara imagina't materials quirúrgics, tot,
sí, sí, és, sí, una... gasolina...
Tot. I aleshores...
Alimentació.
Sí,
sí, sí, clar,
i les municions i les armes, sí, artilleria
i tal. Vestuari, el que vulguis, el que vulguis, tot.
Aleshores, els ports era com una obsessió, però realment va ser encara les platges i els ports artificials, un perquè l'altre...
Va volar,
els que,
sí,
van, diguem-ne, vestir. Perquè Cherbourg, operatiu, no ho va estar-ho fins moltes setmanes després. Aquest és el primer objectiu.
Els americans primer van cap aquí.
Per la banda de Cherbourg, i després ja intentar cap a Saint-Lô per anar avançant cap a l'interior de Normandia.
Saint-Lô i Caen, que és...
Caen també... és la banda,
sí,
més...
Caen ho havia de prendre l'exèrcit britànic, al cap de pocs, dos o tres dies ho tenien previst.
Està a 13 quilòmetres de...
Sí, sí,
mira,
sí,
si són difícils, a vegades, 13 quilòmetres,
sí, sí,
perquè van tardar,
sí,
5 setmanes.
Sí, sí, per això dic.
Perquè aleshores els alemanys, com que Caen era clau, perquè Caen ja és una zona plana, la banda de Saint-Lô i Vallès, aquella famosa al Bocage, que és difícil,
sí,
i això beneficia les tropes que es defensen, no? És com allò de l'Ebre,
sí,
les tropes,
sí,
republicanes,
sí,
la situació del terreny favoreix els que es defensen. En canvi, Caen és una zona oberta. Si trencaven per Caen el primer dia, obria les tot possibilitats d'entrar, doncs, quasiament fins a París, tot el que és ja la França plana. Per això, Caen, es produeixen les batalles i operacions durant 3-4 setmanes més importants, perquè allà els britànics plantegen dues operacions. Una és la Groblot, que és amb tancs intentar trencar el front definitivament. Cosa que dos vegades que ho van intentar no
van
assolir,
ser destruïts, sí,
amb,
sí,
moltes pèrdues, no? Perquè, evidentment, l'exèrcit alemany, les divisions que envien, la majoria eren blindades, eren al començament d'èlit, la jungla,
sí,
Junken que tu,
sí,
explicaves,
sí,
i aquesta resistència de 5 setmanes és frena l'avenç aliat. Però jo sempre dic, en quin cos? L'exèrcit aliat perd milers de tanques, i quan acaba la campanya, i els alemanys en tota la campanya, perquè això està numerat i comptat, 1.600 tanques de primer nivell i carros de, i carros de combat, i quan acaba Normandia no queda res. I els aliats en perden el doble que els alemanys, en perden el doble,
sí, clar,
els alemanys, i el moment que trenquen el front i guanyen, en tenen el doble.
Ja,
aquesta és la diferència.
Ja es veu que no anem bé.
Sí, sí.
La primera ciutat francesa alliberada a la campanya de Normandia va ser Bayeux, el 7 de juny de 1944. Just 7 dies després, el 14, el general Charles de Gaulle, líder de la resistència francesa, entrava al seu país per primer cop en 4 anys. L'home que el 18 de juny de 1940 havia instat els francesos a no rendir-se en un discurs des de Londres, finalment tornava a trepitjar terra francesa. Ho feia convertit en el flamant cap del govern provisional de la República. El primer discurs, aquell mateix dia 14 de juny, va ser a la plaça del Castell de Bayeux i reforçava el compromís amb la causa aliada.
Estem profundament commoguts de trobar-nos aquí, reunits en una de les primeres ciutats alliberades de la França metropolitana. Tanmateix, no és el moment de parlar d'emocions. El que el país espera de vosaltres darrere les línies de combat és que continueu la lluita avui tal com no ho heu deixat de fer mai des de l'inici de la guerra i des del juny de 1940. El nostre crit, ara com sempre, és un crit de guerra. Perquè el camí del combat és també el camí de la llibertat i el camí de l'honor. Aquesta és la veu de la pàtria. Continuarem fent la guerra amb les nostres forces terrestres, navals i aèries, tal com ho fem avui a Itàlia, on els nostres soldats s'han cobert de glòria i tal com ho faran demà la França metropolitana. El nostre imperi, del tot unit al nostre costat, ens ofereix un suport immens. Lluitarem per França amb passió, però també amb raó. Vosaltres, que heu viscut sota la bota de l'enemic i heu servit a la resistència, coneixeu la veritable naturalesa d'aquesta guerra. És un conflicte particularment dur. Aquesta guerra clandestina, aquesta guerra lliurada sense armes convencionals. Us prometo que continuarem la lluita fins que es restableixi la sobirania sobre cada pam del territori francès. Res no ens impedirà de dur-la a terme. Lluitarem al costat dels aliats amb els aliats com a aliats. I la victòria que assolirem serà una victòria per la llibertat i una victòria per França. Us demano ara que us uniu a mi per cantar el nostre himne nacional, la Marsellesa.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a La Guàrdia amb en Joan Villarroya i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la campanya de Normandia durant la Segona Guerra Mundial. Doctor Villarroya, acabem de sentir Charles de Gaulle pronunciant a Bayeux. Bayeux, per cert, és l'única ciutat de Normandia que no rep ni una sola bomba. I, per tant, quan la visites, veus com devia ser aquella Normandia abans de la guerra. De Gaulle arriba, i arriba de manera molt controvertida, perquè tinc entès que havia d'estar-se molt poca estona i ell s'hi va, fa el discurs.
Sí, és aquella fase que el de Gaulle, doncs, va costar molt que el Roosevelt, el Churchill no, ja comptava amb ell com a futur líder, però els americans no l'acceptaven.
No el volia, no el volia. Aleshores, ni en pintura. No?
El van bandejar molt, totes les decisions, cosa que amb ell el va irritar. Finalment logra imposar que una setmana després pugui arribar. I aleshores ell va forçar la màquina perquè els altres volien, bueno, ja que vol, que trepitgi, que d'allò...
I adéu-siau, cap a casa.
I ell, que això ho sabia fer molt bé, el de Gaulle, doncs va forçar la màquina, però al final el van tornar a empaquetar cap a casa, eh? Vull dir que fins a poques mesos després no va aconseguir finalment que els americans diuen, bueno, no hi ha...
No, fins cap... a l'alliberament de París.
Sí, clar. Dius, no hi ha cap altre més remei que aquest, sí, sí. Ens el tindrem que menjar amb patates.
El que passa que aquest discurs que hem sentit és important, sí, perquè realment sí. Marca un abans i un després.
No, hi ha una personalitat molt
aquest
definida amb el de Gaulle.
I l'altre que es pot sentir el París ultrager, el París...
Sí, sí. Hi ha tres discurs importants, que és el del 40, aquest
i el de París.
El de
perquè,
a
més,
sí, sí.
el fons del discurs és tan trampós, no? París alliberat, les nostres borses, que és tot.
Sí, sí.
Si hagués sigut per les forces franceses,
soles.
Encara estaria en mans dels alemanys, no?
Sí, sí.
Perquè, no, és que és així, es van rendir, ell no, però...
En fi,
ara s'entria amb una altra dinàmica.
Sí, sí.
I ell això va saber doncs, donar-li la volta, com els francesos han fet en molts aspectes d'aquest període.
I ho han fet molt bé.
I ell, aquell discurs, imagina't, en aquell moment, que tothom ja estava al carro de l'alliberament, no? A nivell de la societat francesa, doncs és un discurs abrandat, i el de Bayer també. El que passa que el de Bayer està en unes circumstàncies que ell... ja estem aquí, ja hem arribat, però... el torn, en canvi, ja a París...
A París és una altra cosa.
En
tot
els
i així...
Els pas de l'Eisenhower no entrava, alliberar París.
No, no, perquè no volia mantenir...
No volia mantenir una ciutat de 2 milions de... o 2,5 milions d'habitants,
Tot i així, una cosa que també xoca és que un dels principals exèrcits, per dir-ho d'alguna manera, que va tenir pèrdues a la batalla de Normandia van ser els normands. O sigui, les pèrdues civils van ser brutals. Pèrdues és un eufemisme de morts. I de ferits i de gent que es va quedar sense res, potser van patir més els normands que els exèrcits en lluita, que òbviament van patir molt.
En les guerres, el pitjor que hi ha és... nosaltres parlem del Normandia. Això és veure... Corbera d'Ebre, no? A l'Ebre... Pots parlar-ne de molts àmbits. Ara, els pobles i ciutats que van estar al mig de la batalla...
Ho van va quedar. Passar, sí.
Ara faig aquesta comparació. Mm. Què pots visitar de Belchite, les ruïnes? Per què? Perquè allà on hi ha una batalla, i estem parlant d'una batalla que els recursos de destrucció de l'espanyola eren
una
milionèsima part.
Sí, sí.
Aleshores, quan tu, a Normandia, allò, milers de bombarders bombardejant, aleshores, cada vegada que atacaven per trencar el front... abocaven...
tones i tones d'explosius, sí.
Això va ser a canvi d'arrasar Normandia, arrasar-la. I això, durant anys... Clar, nosaltres ja tenim una certa edat, el Josep Maria i jo, tu no, Enric,
home,
que és més
jove.
Home,
jo soc una criatura,
Però, com que són temes que sempre ens han interessat, i jo vaig visitar per primera vegada Normandia el 77 o 78, tenia 24 o 25 anys, i jo de dur, que encara vivia la senyora que va sobreviure, quan jo hi vaig estar-hi. Molt bé. El tipus de historiografia que hi havia, si ara la repassessin, per exemple, què hi havia sobre els bombarders aliats que van arrasar Caen, Bayer no, però Caen pobles, van ocasionar milers de víctimes. No hi havia res historiogràficament seriós. Això, 40 anys després, ja
ple,
tenim tota la base. Però clar, en aquell moment, feia 15 anys, els anys 60, 15-20 anys, i eren aliats. I clar, tu tenies que dir que els aliats doncs van arrasar...
I van alliberar, i en canvi...
Alliberar. I després, evidentment, aquestes 6 setmanes amb el potencial... Estàvem parlant d'un milió d'homes per una banda, mig milió per una altra, milers de tancs, avions, les granges, la ramaderia, les condicions de vida de la gent. Els exèrcits, siguin aliats o no... quan es desmadren i es
desmissa,
són molt perillosos. Violacions de dones normandes.
Trepitgen la societat.
Va ser brutal. Normandia, a la història, és per nosaltres, quasi per tot el món, no? Perquè, a més, Hollywood hi ajuda molt.
Sí,
ara,
sí.
Per la història de la Normandia baixa, no? Dient,
sí, per poble.
Va ser brutal, va ser... en canvi, tu compares altres... Com que després de Normandia, la campanya de França va ser absolutament ràpida, no?, que en poques setmanes...
Res a veure.
Res a veure, les altres.
Sí, sí.
Tu parles, per exemple, Caen, arrasada, Bordeus,
sí, no,
Llemotges, Poitiers...
Sí, sí, res.
I després encara hi ha una cosa pitjor per això, que també durant anys amagat. Clar, i això és una decisió de l'Eisenhower, en compte del Churchill i dels propis comandaments. A partir de la primavera, del principi del 44, com ja s'està decidit quan serà més o menys i el lloc, un dels objectius era destruir totes les comunicacions de França per impedir l'arribada i moviment de les tropes alemanyes.
I el tema logístic.
Més tot el tema.
Bé,
aleshores, això era impossible fer-ho sense que si tu anaves a anul·lar tota la infraestructura ferroviària sense causar víctimes i tots els nuclis industrials. Això, Churchill no n'era partidari, i Eisenhower és una ordre seva, però a més, és clar, si tu haguessis bombardejat de tal manera que bombardejaves només uns determinats indrets, podies donar pistes els alemanys per on anaven els trets. Per tant, es va bombardejar fins i tot els nuclis de ferroviaris de Marsella i de Lió, que no estaven.
Que no tenien res a veure, digues.
I els bombardejos aliats a la primavera del 44 van causar... bueno, van destruir tot el sistema ferroviari francès, però una cosa és això i l'altra. I per entendre el que és aquest tema de com van quedar algunes ciutats, pràcticament amb la batalla acabada, misteris per què, van bombardejar l'Havre. L'Havre, el port de l'Havre. Sí, sí. I hi ha dues imatges. Una de l'Havre, com estava, el setembre del 44. I poses Hiroshima, una foto, així posa allò. I ciutats no... destruïdes...
I no distingeixes allò.
Això, aquesta és una història que, esclar, era complicada, perquè és el cost de la victòria... Bueno, però això també va passar a Itàlia.
Sí, sí.
Els militars romansos diuen, home, que els italians ja són aliats, és igual. Van bombardejar a Dojo i a França igual. I, per tant, Normandia, doncs, els hi ha quedat desenes de museus, tota la vida serà un lloc, diguem-ne, de turisme, clar, a part de que té altres llocs meravellosos.
Sí, sí, molt bonics.
La Cruïlla, doncs, entre... Un dels llocs, per mi, més fantàstics del món, la Cruïlla entre Bretanya i tal, Mont-Saint-Michel, no?
Sí, sí.
Però el cost per la gent
va
ser brutal.
Perquè els combats com a tal, a part dels bombardejos, també van ser molt destructius, però per tots dos bàndols.
Sí.
S'ha comparat de vegades a la ràtio de morts del front soviètic, allò que sempre es va considerar que era altíssim, amb el ràtio de morts que hi va haver a la batalla de Normandia, específicament, i és molt similar. O sigui, és un... no estem parlant de petites escaramusses. Això els soviètics sempre van dir que no, que havien anat quatre gats, però que sembla que la mortalitat i la duresa dels combats va ser altíssima.
No, el combat va ser altíssim. A més, era un front molt estàtic, fins que no el van trencar. En canvi, els fronts de l'est són uns fronts superamples, però hi ha una diferència. Els fronts de l'est, per exemple, el que avui en dia, mentre es produeix la batalla de Normandia... el 21 de juny del 44, els soviètics inicien la famosa operació Bagration, que avui en dia els estudiosos militars, jo llegeixo, diguem-ne, consideren que és l'operació més brillant de tota la Segona Guerra Mundial. Perquè en una setmana, l'exèrcit alemany perd 28 divisions senceres, que vol dir mig milió d'homes, al front del centre. Que és això el que farà que arribin fins a la Prússia Oriental, arribin a Varsovia...
Sí. I a la
aquestes dimensions, sí. Clar, però aquí es mouen, només en aquest front, perquè no comptem Ucraïna, pensa que, esclar, és un front, diguem-ne, que és tot... No hi ha el mar entremig, no? I es mouen un milió i mig d'homes...
I a més és una planura, no, tot això?
El nombre de baixes en proporció... Ara, el que és el pam a pam a Normandia, va tenir un cos molt... Però... també influència molt la manera d'entendre la guerra. I tu, a l'americà, sempre donaràs respostes a la seva societat. I, per tant, com que ells es consideren que són els millors i tenen els millors avions, i el millor, dius, home, si som els millors, per què tenim tantes baixes? I aquest joc. I, per tant, per això les operacions americanes sempre es mouen utilitzant els recursos màxims de foc per tenir les menys víctimes. I al final, els americans ja saps que en tota la Segona Guerra Mundial i Primera van tenir menys víctimes i Corea que la seva guerra civil americana. I això per què és? Perquè ells utilitzaven. En canvi, la manera de fer la guerra i d'entendre-la, xocs frontals, ruptures i avanços, però sempre frontals, inclús quan la victòria ja era, tu mira el nombre de baixes dels russos a la campanya de l'última setmana a Berlín.
De juliol de 1944, el mariscal de camp Erwin Rommel va redactar un informe demolidor de la situació de les forces alemanyes a Normandia adreçat a Hitler. Era una anàlisi crua i realista, despullada de propaganda, que les últimes línies donava a entendre que l'única sortida pel règim nazi era rendir-se. Encara que amb el cap de gabinet Hans Speidel van acabar suavitzant el document abans de fer-lo arribar al Führer, aquest no li va perdonar a Rommel el to derrotista. El va acabar obligant a suïcidar-se amb cianur el 14 d'octubre de l'any 44. Per molt que Hitler les considerés un desafiament a la seva estratègia, les valoracions de Rommel sobre Normandia Normandia van acabar sent profètiques.
Molt bé, Hans. Repassi l'informe i faci lliurar el comandant en cap del front occidental. El mariscal Günther von Kluge, per tal que li arribi al Führer.
Esteu segurs que aquest és el missatge que li voleu transmetre, mariscal Rommel?
Absolutament. La situació al front de Normandia es complica dia a dia i s'acosta a una crisi greu. Ara no és moment pels eufemismes. El domini aeri dels aliats és absolut i les baixes a les nostres divisions són molt elevades. Vostè mateix em va donar les xifres, general.
Són terribles i empitjoren cada minut que passa. Hem patit unes 97.000 baixes, entre elles les de 2.360 oficials. I en canvi, dels 10.000 efectius de reforç assignats, només n'han arribat realment uns 6.000.
Ho hem posat tot això, oi? El Calçasses d'en Keitel només ens ha enviat 17 tancs enfront dels 225 que hem perdut. I les divisions d'infanteria acabades d'arribar són del tot inexpertes.
Em permeteu que li faci una última repassada? Com han demostrat els combats, davant d'aquest desplegament de mitjans per part de l'enemic, fins i tot les tropes més valentes acaben esmicolades, perdent efectius, armament i territori. No es poden traslladar forces de rellevància al front de Normandia sense debilitar el front del 15è exèrcit, el canal de la Mànega o el front de la Mediterrània, al sud de França. En aquestes circumstàncies, cal preveure que en un futur proper l'enemic aconseguirà trencar el nostre front, que és feble, especialment el del 7è exèrcit, i penetrar profundament a França. No sé.
No li sembla bé, Speidel?
És aquesta frase, l'última, la que em preocupa. Les tropes lluiten heroicament a tot arreu, però el combat desigual s'està acostant a la seva fi. Al meu entendre, cal extreure conclusions polítiques d'aquesta situació. Mariscal, li parlo no com a militar, sinó com a amic. Tregui la frase de l'informe. No voldria que l'acusessin d'alta traïció.
Què em suggeriu?
Caldria parlar de conclusions a seques. Res de conclusions polítiques. Seria un desafiament massa arriscat.
D'acord, no se'n parli més. Tant de bo l'eliminació d'una paraula permeti que el Führer obri els ulls davant del que està passant.
En guàrdia, amb Enric Calpena.
Joan Villarroia, tenia raó, Rommel?
Home...
Això que hem sentit ara?
Sí, a veure, tenia raó perquè els militars que estaven... El Hitler ja sabem que dirigia la guerra des d'un búnquer o des de l'Oberstsalzdo. Sí. Mai va ser un dirigent que comprovava les realitats del front. Tot ho feia sobre la taula, no? I aleshores, en canvi, Rommel, Rudens i molts dels comandaments, inclús de les SS, que podíem eren més fidels a la idea del Führer, però la realitat al front, la inferioritat alemanya, era tan manifesta, doncs que ells diuen... Tots els que van passant, però després el Rommel serà ferit i retirarà, el Kluge, el que el substituirà, von Kluge, i altres, perquè es conserven els que van sobreviure. Esclar, la inferioritat alemanya era ja tan notòria que ells, com a militars, aquest sentit de dir, escolti, que...
La guerra es potència de foc.
I aleshores ells, els informes, dir, escolti, què passa? Que el Rommel, en aquest sentit, era més... virulent, em dir, escolti, això és que no hi ha res a fer, estem... O busquem sortides pactades, o militarment estem perduts.
Estem derrotats.
El seu cap d'estat major, que és l'Spiegel, que es va salvar pels pèls de les seves les acusacions d'implicació, i que després va arribar a manar... Jo penso que va ser estat major algú de l'OTAN, l'Spiegel va tenir un càrrec, l'Spiegel li va suavitzar l'informe perquè diguem-ne no fos tan brusc, però ja dic que és el Rommel i tots els militars que estan a primera línia o manant sobre el terreny a l'exèrcit alemany, que tots si els hi pregunten alguns ho feien a nivell més particular, alguns que quan arriben com el Model o després n'hi ha un, ara no recordo el nom, que d'entrada diuen, vale, això és exagerat. I quan porten 24 hores i veuen la realitat, la realitat de les, ja com estan les unitats alemanyes després de 6 o 7 setmanes, no? Que tenien la meitat de les plantilles, de les armes, i els objectius que plantejava el Hitler, el famós contraatac de Morten i tot aquell somia truites, els militars alemanys, els romans, i clar que tenen raó. La història és impecable en aquest sentit. Sí. Perquè En poques setmanes l'exèrcit alemany es derrumba.
Per tant, gran part de la campanya de Normandia és una campanya de desgast. O sigui, que van xocant, van perdent tots militars, van perdent soldats, van perdent material, i uns els reposa i l'altre no.
Uns no solament els reposen, sinó que els multipliquen. Clar. Sembla allò dels pans i els peixos, sí, i els altres no té. Això hi ha els estudis que diu quants reforços a partir de la tercera o quarta setmana va rebre l'exèrcit alemany. Són molt pocs milers. Carros de combat, o sigui, els famosos tanques, que diem, és un anglicisme, no? Són poques desenes de les plantilles que hi havia a les unitats que entren. En canvi, i els perden tots, és que això està super ben estudiat, ho perden tot. En canvi, diu, les pèrdues dels atacs, dels intents de ruptura, sobretot dels anglesos, a la zona de Caen, algun dia van perdre 400 tancs en alguna d'aquestes ofensives, que és una... Clar, les armes antitancs han millorat molt al llarg dels 3 anys de la guerra, molt bé. Doncs quan acaba, dius, home, doncs, si n'han perdut 400 en 2 o 3 dies, 400 en l'altre, quants en tenen? Doncs en tenen el doble dels que havien desembarcat. I, per tant, quan comença aquest avanç que arriba a Brussel·les, que arriba a Metz, que arriba tot a França, bueno, i després des del desembarcament de la Provença a l'agost, el 15 d'agost, arriben a Lió, arriben fins a l'Alsàcia...
Pel Roden...
En vez de porten entre... Es calcula que amb la suma de les divisions anglo-canadenques tenen 4 o 5 mil tancs. Amb un avantatge que en van perdent. Però sempre els americans creen 20 divisions blindades i mai en creen més. L'única diferència és que les pèrdues que tenen sempre les van cobrint.
Es van reposar.
Sempre són divisions plenes.
Plenes.
En canvi, les altres són divisions que es van petites.
Al final, diguem-ne...
I això que el material tampoc no era el millor, perquè recordo que el carro Cromwell
els britànics amb tancs...
Li deien el forn dels britànics, perquè tenia tendència a explotar i a cremar tots els avantits.
Els anglesos, per exemple, amb aviació, els seus models d'avions, inclús alguns van ser molt més reeixits que els alemanys. El Spitfire va ser un caça absolutament competitiu a primer nivell. El famós Mosquito, aquell bombarder ràpid, allò va ser, vamos, els alemanys el van crear. En canvi, amb el que és... Però també té una lògica. A Anglaterra, per defensar-se fins a l'aparició de l'aviació,
era la
marina. I molt intel·ligentment, a partir dels anys 30, diu com ens hem de defensar? Amb la marina, com sempre, però clar, ara ha aparegut l'aviació que pot acabar amb la marina. Per tant, comentem. Quin és l'element coix? Tot i que ells són els principals teòrics de la guerra blindada. El líder Hart i el Führer, no? Són els dos grans teòrics. Però, en canvi, diguem-ne, a la pràctica, l'exèrcit de terra és el que més, diguem-ne, el més abandonat i tecnològicament, i sobretot el nombre de producció. El nombre de producció de tancs britànics comparat
amb la
producció... És baix. I els models no són reeixits, no? Els americans troben el Sherman, que és un excel·lent tanc mig, amb tot, no es pot comparar amb un Panther, però l'any ja van fotre 40 o 50 mil, i els alemanys ja van fer 5 mil. I el Panther, a més, era d'una mecànica molt senzilla, era fàcil de reparar, etcètera, etcètera. I tenia una sèrie d'avantatges. Diu, no necessitem un de millor. I amb això van arribar on van arribar.
Falaise, un altre objectiu estratègic, va ser atacada el 7 de juny de 1944 i no va poder ser alliberada pels canadencs fins al 17 d'agost. A l'est d'aquesta ciutat, entre el 18 i el 21 d'agost, va tenir lloc l'últim gran enfrontament de la batalla a Normandia, quan l'exèrcit alemany es va veure encerclat i derrotat a l'anomenada Bossa de Falaise. Els nazis van ser rodejats per l'acció conjunta de canadencs, nord-americans, britànics i polonesos, entre d'altres. A les memòries Croada Europa, el general Dwight Eisenhower exposava els problemes de coordinació que hi va haver entre els aliats desplegats a la zona. Eisenhower va quedar molt impressionat en visitar el camp de batalla de Falaise un cop els alemanys havien estat vençuts.
Atès que la gran majoria de les forces aliades atacaven des del perímetre d'un gran semicercle cap a un centre comú, determinar els punts exactes on cada unitat havia d'aturar-se per tal d'evitar enfrontar-se a unitats aliades que avançaven en direcció oposada, va resultar una qüestió complexa. En aquest cas, les tropes de Bradley, que avançaven descrivint un gran moviment de rotació, havien de recórrer una distància molt més gran per tancar la trampa que no pas les tropes britàniques i canadenques. Es van produir confusions al front i l'única manera d'evitar-les era aturar les tropes allà on es trobessin, encara que això impliqués permetre que alguns alemanys escapessin. Em trobava al quarter general de Bradley quan van començar a arribar missatges dels comandants de les columnes nord-americanes que avançaven. Es queixaven que els límits imposats per les ordres permetien escapar als alemanys. Vaig donar ple suport a la decisió de Bradley de complir estrictament les ordres que establien la línia divisòria entre els grups d'exèrcits. Altrament, s'hauria pogut produir una batalla desastrosa entre aliats. Davant d'un desastre total, l'enemic va lluitar desesperadament per mantenir oberta la boca de la bossa que es tancava a fi de salvar-se tant com fos possible de la desfeta. Els comandaments alemanys es van centrar especialment a salvar els elements cuirassats i, tot i que una part de les seves divisions Panzer va aconseguir creuar de nou el Sena, ho va fer a costa de perdre una gran proporció del seu equipament. 8 divisions d'infanteria i 2 divisions Panzer van ser capturades gairebé íntegrament. El camp de batalla de Falaise va ser, sens dubte, un dels escenaris de major mortaldat de tota la guerra. Carreteres, autopistes i camps estaven tan col·lapsats de vehicles destruïts i de cadàvers d'homes i animals que travessar la zona resultava extremadament difícil. 48 hores després del tancament de la bretxa, la vaig recórrer a peu i em vaig trobar amb escenes que només Dante hauria pogut descriure. Era literalment possible caminar centenars de metres seguits trepitjant només carn morta i en descomposició. En l'avanç més ampli dirigit contra els punts de pas del Sena, a la rereguarda de l'exèrcit alemany, les tropes nord-americanes també es van veure obligades a aturar-se per evitar superar els seus objectius i disparar contra les pròpies forces. Els alemanys van tornar a aprofitar l'oportunitat per escapar amb una part més gran dels seus efectius, de la que haurien pogut salvar si s'hagués previst la situació amb exactitud.
Això és En Guàrdia.
Doctor Villarroya, Falaise, encara que no és un èxit absolut de les tropes aliades, sí que representa el final, pràcticament, sí, de la Terra de Normandia, malgrat no haver sortit tan bé com ells volien.
No, a veure, Falaise, els estudiosos militars sempre han considerat que aquí el comandament aliat i allò va ser un fracàs perquè les condicions eren molt favorables a que no s'escapés ni un soldat de Normandia, perquè Falaise és
alemany.
Soldat alemany, pogués... hi havia l'opció de rodejar-los del tot i no poder sortir. Aleshores, això no es va assolir amb la rapidesa que feia falta, i això va permetre que els alemanys van tenir uns dies oberta una ruta travessant el Sena, que van poder retirar material pesat, res, perquè clar, això era més complicat, però en canvi van poder retirar, es calcula, uns 50.000 soldats de Normandia, que és un 10% de tot el que va intervenir Normandia per part de l'exèrcit alemany. Quin és l'error més greu? Que aquests 50.000 soldats alemanys, que molts eren
veterans
sí, clar, i molt professional, com que les fàbriques alemanyes encara a l'agost, setembre i octubre encara produïen, doncs amb el material que va anar sortint aquests mesos, amb aquesta base d'aquests 50.000 es van poder refer algunes unitats d'èlit que són les que aguantaran fins al final de la guerra. Probablement sense aquests 50.000 hagués sigut molt més difícil perquè aquests eren gent veterana, experts en la guerra.
Bregats en la guerra.
A partir d'aquest moment ja pràcticament es pot dir que la campanya de Normandia és acabada.
Perquè
Patton, per un costat, amb el tercer exèrcit comença a pujar, els francesos de la segona divisió van cap a París, etcètera. Vull dir que ja comença a moure's d'una manera...
A un ritme brutal.
Que no té res a veure amb aquesta guerra, no de trinxeres, perquè no ho és, però sí de posicions que hi ha a Normandia. A partir de llavors, els exèrcits campen més
lluny. Per la banda del nord-oest, els canadencs i anglesos fins a Brussel·les, a primers de setembre, per la banda tot el sud-oest de França des de la Provence. Sí. En poques setmanes han alliberat tota França, excepte la banda de Metz, que ja costarà... Els alemanys ja els hi donen temps de refer-se, i a l'avenç també té un desgast pels que els victoriosos, que és que s'allunyen de les seves bases logístiques i aleshores hi ha problemes de subministres de tot tipus.
Van més lents del que...
I quan tu frenes, a l'altre li dones l'opció de poder
recuperar-se.
Aquest és el final.
Doncs frenem aquí per recuperar-nos, perquè no tenim més temps. Joan Villarroia, moltíssimes gràcies per haver tornat a obrir la temporada de l'Enguàrdia, que ja és això un costum. T'esperem abans, però també pel primer de la propera temporada.
Moltes gràcies. És un plaer, com sempre, estar amb vosaltres.
Vinga, per nosaltres també. Joan Maria Soler i Sabater, has estat a Normandia?
No, no he estat a Normandia.
Doncs escolta, l'hem de portar, L'hem de portar, jo també.
Jo l'any passat vaig organitzar amb els amics, però ja com que ja tinc els problemes que tinc de respiració, vaig organitzar i ja no hi vaig anar,
anirem composant-nos.
Són aquests dèficits que tens, no? Que has estat a altres fronts de la guerra importants, però aquests de Normandia no hi
ha estat. Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Xavier Martín i Albert Cortés.